Els euros en una iniciativa que aprovarà en el ple del Consell del pròxim divendres. Amb aquesta informació arribem a les 12:04. Més notícies a la 1.
Més informació a ib3notícies.com. ib3 Ràdio. A Eivissa i Formentera, 93.7.
El dia, a Eivissa i Formentera, amb Laura Tur.
Molt bon dia, benvinguts i benvingudes un dia més al dia Eivissa i Formentera. Avui és dimarts 2 de setembre i avui tenim diferents temes d'actualitat damunt la taula. Començarem coneixent amb més profunditat la tasca de la Societat Cultural d'Escasino d'Esmoll amb el seu president, en Joan Mari Ferrer. Més tard ens visitarà aquí a l'estudi el jove director d'orquestra eivissenc, en Pablo García Ortiz, per parlar-nos d'un nou projecte musical que ha impulsat aquí a les Pitiuses. I una temporada més, rebrem aquí a l'estudi el doctor en Filologia Catalana, en Bernat Joan, per parlar, com sempre, de paraules i coses, i també a la directora del CEPCAN, a Belén Albite, per parlar de joves i de salut mental. Recordeu que ens podeu seguir a Instagram amb l'usuari El Dia Pitiuses i que aquesta temporada obrim un nou canal de comunicació amb els oients. Preneu nota perquè a aquest telèfon ens podeu fer arribar els vostres comentaris o situacions perquè ens en fem ressò aquí al programa. Apunteu, és el 619-11-96-97, 619-11-96-97. Dit això, ja podem donar la benvinguda un dia més al nostre company a la redacció i la producció, Javi Riera, molt bon dia.
Molt bon dia.
Tenim en Pablo Morganti al comandament tècnic, fent que tot això soni de meravella, i quan són les 12:06, és el moment de posar-nos al dia. Començam, Javi, parlant de que la Guàrdia Civil ha trobat aquesta matinada un cadàver en avançat estat de descomposició a l'interior d'una autocaravana.
Els bombers d'Eivissa s'han desplaçat fins al lloc dels fets per ajudar els agents de l'Institut Armat a treure el cos. Els han donat l'avís a la 1:30 de la matinada i l'han trobat devers el quilòmetre 11 de la carretera de Sant Antoni.
I més notícies que tenim avui dimarts damunt la taula. Han estat extradits a Itàlia els tres membres de la màfia calabresa coneguda com Endrangheta, que van ser detinguts el passat dia 15 d'agost aquí a Eivissa.
Els arrestats tenien una ordre de detenció europea per la seva presumpta participació en delictes de tràfic de drogues i pertinència a organització criminal. La Dragueta és una organització amb més de 150 anys d'activitat i està considerada com una de les més poderoses i perilloses del món.
I més notícies, perquè els primers 8 mesos de l'any l'Hospital de Can Misses ha atès un 6% més d'urgències que l'any passat. El centre ha anunciat 3 noves contractacions de metges d'urgències precisament per reforçar aquest servei.
El sindicat Cimeval diu que no són suficients per arribar a les 32 places necessàries. Encara en queden 6 per cobrir. Cimeval denuncia que els pròxims dies marxaran professionals. Aquest sindicat de metges demana que s'augmentin els incentius per consolidar i completar la plantilla. Carlos Rodríguez és portaveu del Sindicat de Metges de les Illes.
La SECA s'incorporaran ara en el mes de setembre, però una ha renunciat, és a dir, que dels tres que tenien que entrar només són 2. I el problema també està en que entren però surten. Què vull dir amb això? Pues que hi ha metges que s'han anat els últims dies o l'últim mes, se n'han sortit 5.
Tot i que, segons la direcció, durant aquest mig any s'ha reduït el temps d'espera a urgències de 8 a 5 hores, l'àrea de salut explica que ha estat gràcies a l'esforç de l'equip d'urgències. Sausan Said, directora mèdica d'atenció hospitalària, atribueix els resultats a l'esforç de l'equip.
Detrás del esfuerzo de todo el equipo se aprecian resultados que se traducen en mejores tiempos de resolución, 3 horas menos que hace 2 años, y mayor calidad asistencial para los usuarios de este servicio.
I ahir, Javi, ahir dia 1 de setembre va arrencar la campanya de recollida de garroves aquí a Eivissa.
Des de la cooperativa agrícola de Sant Antoni esperen una davallada de les xifres, concretament del 15% respecte al 2024 a causa de la sequera que el camp eivissenc ha patit enguany. Els productors de garrova rebran 40 cèntims per cada quilo, molt lluny de l'euro en 20 de l'any 2022. Alguns, com na Maria Cardona, ho consideren molt poc.
Una hi posa moltes hores, és un esforç gros i crec que no es paga perquè un fa moltes hores i llavors surt barat.
Va ser el mateix 2022 quan es varen donar xifres rècord amb una collita de 1.400 tones. Enguany, en canvi, s'espera que la campanya sigui del voltant d'un 15% inferior a la de l'any passat, quan la cooperativa va rebre 870 tones de garrova. Sentim primer en Toni Tur, president de la cooperativa, i després en Joan Marí, director insular del Medi Rural.
Aporta uns beneficis i unes externalitats positives molt importants pel paisatge i pel territori. Penseu que humifica la terra, cobreix sol, fixa nitrogen. És un arbre que és molt important per evitar desertificació.
Ens dona molta vida i molta verdor en els camps d'Eivissa. M'atreveix a dir que deu ser l'arbre que qui sap més rendiment al llarg de la història acaba dant. A Eivissa tenim a casa mateix, jo crec que tenim garrovers que estan catalogats que poden tenir 300 anys.
Per fomentar i assegurar el futur d'aquest cultiu, la cooperativa farà entrega d'un planter de garrover a cada soci proveïdor del fruit.
Idò, ho deixem aquí pel que fa a la repassada de l'actualitat. Javi, fins després.
Fins després.
Són les 12:10 i avui m'on anem cap a Esmoll d'Eivila. I com us deia, avui volem començar el programa parlant de la societat cultural del Casino d'Esmoll, en Esmoll Vell de Vila, una societat centenària que ara ha reactivat les seves activitats. En Joan Marí Ferrés, el president, molt bon dia.
Molt bon dia i moltes gràcies per haver-me convidat.
Un plaer. Quan vas assumir la presidència d'aquesta entitat?
Bé, doncs, realment, en primer lloc, no som jo només, sinó que som un equip de gent jove o un grup de gent jove és que vàrem voler assumir el repte d'afrontar una nova etapa del Casino d'Esmoll. Tot va ser arrel d'una entrevista que crec que va sortir per la premsa el 2018 o 2019, en la qual pues, s'entrevistaven els membres de junta directiva d'aquell moment i en els socis, i es dava a entendre pues, que el casino necessitava una nova passa endavant per assolir, diguem, per continuar amb la seva trajectòria històrica, centenària ja, i que faltava una renovació, pues, sobretot això, de gent jove. No? I bueno, us vàrem posar en manos a l'obra un grup d'amics que vàrem entrar a la junta directiva el 2019, si no record malament, i el president era en Felipe Serra, de Can Ric, també pues, d'una família eivissenca que tenien la botiga en el barri de la Marina, i ell va començar, diguem, aquesta nova etapa jove, per dir d'una manera, la junta directiva. El que passa que, com es diu en eivissenc, van tenir una arrencada de cavall i parada d'asa, perquè ens va trobar, com a tots, el famós coronavirus el 2020, i clar, van haver de tancar la seu, i una dinàmica que havien començat pues, amb excursions, amb actes i tal, pues, va sofrir aquella parada obligatòria que mos va, diguem, pues, rompre la dinàmica que ja havíem agafat. No? Uh-huh. I clar, ell li va tocar, diguem, bailar con la más fea, perquè li va tocar la seva presidència en el moment d'aquest coronavirus. Però bueno, el 2020, final del 2022, si no record malament, es va tornar a fer unes eleccions, i en aquest cas vaig succeir-lo jo en la presidència. Em va tocar el plaer i el honor de ser president del casino en els seus 100 anys de vida, que va ser es van complir el 2 de febrer del 2023, perquè el casino té els seus orígens oficials el 2 de febrer de 1923, a pesar de que, i aquí m'agradaria fer un apunt, és hereu d'una associació o dues associacions anteriors que es varen unir, de la qual varen heretar els estatuts i els socis i la seu social. Una d'elles era Círculo Artístico, que si no record malament té els seus orígens a meitat del segle XIX, 1850 i alguna cosa, si no, o sigui, que estan parlant d'una associació que encara remunta més enllà de 100 anys que oficialment tenim, 102 ara.
Exacte.
I res, i en aquell moment pues, jo vaig tenir l'honor pues, de presidir l'associació en el moment del seu centenari, i estem al 2025 i el que fem pues, és seguir treballant amb entendre sobretot que és una societat com la nostra, centenària, en el segle XXI, quin paper té, perquè durant tots els seus anys d'història pues, la societat ha anat canviant i a cada moment històric pues, el casino d'Esmoll ha tingut un funcionament i unes activitats i oferia uns serveis, per dir-ho així, als socis, que avui en dia pues, ha canviat molt, com tots sabem. Pues, ja no... ja existeixen, pues, per gent major té l'opció de molts de casals d'avis, on fan moltes activitats especialment per ells. Avui en dia ja no m'ho relacionen només en el casino o en aquests llocs, bars, cafeteries per fer tertúlies, sinó que ja tenim pues, milions d'activitats extraescolars, per dir-ho d'una manera, tant per garrits com per adults. I clar, hem de trobar significat i sentit i la utilitat d'una associació com el Casino d'Esmoll en el segle XXI. I això pues, és part de tota la feina pues, que estem tirant endavant.
Exacte. En aquesta nova etapa, una mica, quin seria el vostre objectiu? Amb quin tipus d'activitat estàu treballant? Perquè sí que ens hem fet ressò recentment de les conferències d'en Antoni Ferrera Bárzuza, també de la col·laboradora del programa, en Antònia Maria Siré. Una mica, quina és la línia d'activitats en la que treballeu per trobar precisament aquest espai social en el segle XXI? No?
Nosaltres tenim molt clar que el nostre principal valor i el nostre principal actiu i la nostra principal preocupació són els socis. Els socis és el que dona vida, el que justifica l'associació, el que li dona vida, i és aquest patrimoni humà i social i totes les experiències i tot aquest valor immaterial de seus socis. Per nosaltres ja sabem que és el que tenim que treballar en primer i primeríssim lloc. Darrere bé, pues, tot l'altre, doncs, tenim que actualitzar els estatuts, tenim que fer molta feina administrativa i tal, però com dic, els socis és el més important. I dins de i tenint això present, doncs, el que estan fent és donar servei en els socis, o que els socis siguen patrons, per dir-ho manera, d'una sèrie d'activitats que no només beneficien en el casino d'Esmoll, sinó a la societat en general. Com tu molt bé has dit, doncs, darrerament hem tingut les dues xerrades d'en Antònia Maria Siré sobre serpents i sobre sargantanes, que han tingut molta repercussió. Vàrem també tenir la participació d'Antoni Ferrer Bárzuza dins el marc de les Festes de la Terra, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Vila. Estan preparant ara per aquesta temporada de tardor-hivern una sèrie d'activitats culturals, de conferències. Pues ja puc anunciar, per exemple, la d'en Martí Vila, professor d'Història de l'Art, que ens parlarà de Retaula de Jesús. També de la participació d'en Felip Siré, d'en Benjamí i de Torre Ferrer Bárzuza una altra vegada, parlant-nos sobre la història d'Eivissa. Un acte de col·laborar sempre amb els circuits d'ajedrez, perquè és que si no d'Esmoll va ser la primera escola d'ajedrez que va haver-hi a Eivissa i segueix vigent. Participam amb aquest torneig d'ajedrez que és itinerant i es fa també col·laboració de la societat de busos i més. Tenim excursions, tenim també un event que ens acaben de sol·licitar i hem de respondre que sí, per tant, ja els estic dient per la ràdio que sí.
S'enteraran
per la premsa d'un event de gaming. Hem fet diverses xerrades sobre temes molt tecnològics, però de gent eivissenca, que treballa en empreses de software, d'empreses inclús de recursos de satèl·lits, no? Que proporcionen imatges per satèl·lit i tal, han fet diversos actes en el casino, i com que això pues, es va expandint, ara també ens han demanat si una societat o una entitat relacionada amb el món dels videojocs, del gaming, si podíem fer un acte també en el casino, bueno, un parell de dies. I també pues, nosaltres estem encantats de llotjar aquest tipus d'iniciatives que, com dic, no són només per benefici de socis, que són els que mos manen i els que mos marquen la directriu i tal, sinó en la societat en general.
Parlàvem ara de socis, que són aquest pilar fonamental de la societat cultural del casino d'Esmoll. Quants de socis sou ara mateix i com hi pot entrar a formar part? La gent que estigui interessada, que ara mos estigui sentint.
Doncs ara devem ser entre doncs, un centenar, som un centenar de socis, i entre nosaltres tenim una sòcia que és més antiga que el propi casino, de la senyora Pura Canals, que és ja més que centenari. I, de fet, quan varen fer quan varen tenir centenari, li varen fer un homenatge a ella com a la sòcia més veterana, i que està fantàstica, i d'aquí li enviem una salutació molt estimada. I res, per fer-se soci, senzillament, pues, via la nostra pàgina web o via la presència física personal sense seu del casino, pues, hi ha un formulari, que és el formulari de sol·licitud de soci, amb el qual s'omplin les dades. Es necessita l'aval de dos socis existents que d'una manera acreditin. Senzillament això és acreditar que aquesta persona té uns valors que coincideixen amb els valors del casino i que serà una persona que treballarà en la direcció del casino i que és, diguem, d'una manera, és el tipus de persona i de soci que volem a la nostra entitat, no? I així ens estalviam, pues, situacions desagradables i en fi, i sumam energies i no restam, no? Però ja dic, hi ha molta gent amb totes aquestes activitats que estan fent, que estan venint en el casino, i és molt típic de... Feia molts anys que no venia, venia aquí a jugar a l'ajedrez, o gent ja que som més de la meva edat, més joves, entre cometes, venia, jo venia aquí a cantar villancicos. I tota aquesta gent, que els pares, els tiets, els güelos eren socis, els estem recuperant com a socis, no? Després d'aquesta pausa que pareix que es va desconnectar una miqueta, pues, els estem recuperant i a poc pues, estem amb aquesta feina.
I dona hora bona, passar feina, i sempre que hi hagi activitats, si estan obertes en el públic en general, ens en farem ressò aquí en el programa, i ha estat un plaer parlar avui amb en Joan Mari Ferrer, que és l'actual president del Casino d'Esmoll. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Fins molt aviat. Nosaltres ara fem una aturada per la publicitat i de seguida tornem amb més assumptes, de fet amb assumptes musicals, aquí a IB3 Ràdio. Fins ara mateix.
IB3 Ràdio és Dial.
Una dana no és cap broma. La pluja intensa es pot convertir en una emergència real i fer desbordar torrents i produir talls a les carreteres. Protegir-te comença per estar informat. Segueix, mitjançant els canals oficials, les recomanacions bàsiques, com ara no fer desplaçaments innecessaris. Davant una dana, precaució màxima. Evita els riscs. La informació pot salvar vides. Govern de les Illes Balears.
A IB3 Ràdio, el dia, a Eivissa i Formentera.
I ja tornem a ser aquí, estava escoltant el dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio, i a aquesta hora, com us deia abans de l'aturada, volem parlar de música, concretament d'un nou projecte musical anomenat Jove Orquestra Simfònica de les Pitiüses, que dirigeix l'eivissenc Pablo García Ortiz. Molt bon dia.
Molt bon dia, Laura, moltes gràcies per la convidació.
Moltíssimes gràcies a tu per ser avui amb nosaltres aquí a l'estudi. Enhorabona per aquest projecte, i et volia demanar com va néixer aquesta Jove Orquestra Simfònica de les Pitiüses.
Molt bé, pues el naixement d'aquesta orquestra és una mica curiós, és una anècdota molt curiosa. Es va remuntar fa un parell de mesos, quan un parell de companys, antics companys del Conservatori d'Eivissa, em varen contactar per fer una mica de música de cambra junts. Aquests són dos integrants actuals de l'orquestra, evidentment, la Natàlia Marí, de contrabaix, i el David Sánchez, de cello. I em varen proposar de fer un trio de contrabaix, cello i piano, jo al piano. I clar, jo els vaig dir, bueno, i per què no cerqueu un parell de violins i així pues, tenim un quintet i fem algo igual una mica més interessant de música de cambra. I ells, en comptes de només trucar a dos violins, pues, varen trucar tots els seus contactes per si uns deien que no, pues, tenir als altres, amb la casualitat de que tots els músics als que varen cridar varen dir que sí. I al final, per el primer assaig, en comptes de ser un 5, pues, varen ser quasi 20.
Déu-n'hi-do. O sigui, se'n va anar una mica de ses mans, no sé cosa.
Exactament.
Havia de ser música de cambra i acabàvem amb una orquestra sinfònica.
Amb una orquestra sinfònica, bueno, que per aquell entonces érem, això, uns 20, el primer assaig, i quan ja érem tants, pues, ja vàrem dir, igual un piano ja no mos cal, i mos cal més un director. i com que jo actualment pues, estic fent els meus estudis superiors de direcció d'orquestra, pues, em van dir que si volia posar-me al davant i jo, pues, encantat i clar que sí.
Et canviaves el barret, eh? De pianista a director.
Exactament.
Ara parlarem de com continuaràs els teus estudis de direcció, però ara mateix parlàvem de com va néixer, no? Ara mateix amb quantes seccions comptau?
Pues actualment, i avui, a dia d'avui, ja som 40 músics a l'orquestra, 40 músics dos mesos després de la seva creació, que érem uns 20, pues ara ja som 40.
Déu-n'hi-do.
Sí, sí, sí.
Content amb aquesta bona acollida del projecte? T'ho esperaves?
La veritat és que no, perquè, clar, mai es pots esperar que a un lloc en el que la música pues, tampoc és com un país com Àustria, en el que tothom té la música en les seves arrels i són supermusicals, pues mai t'esperes que tants joves tinguin aquest entusiasme per fer música, cosa que és fantàstica i em fa moltíssima il·lusió de veure.
Home, i això de què és indicatiu, no? De què potser falten aquest tipus de projectes, no?
Exactament. Jo crec que aquesta orquestra, a part de per l'entusiasme dels joves de juntar-se i fer música junts, jo crec que també neix una mica amb la necessitat que tenim aquí a les Pitiuses de fer projectes d'orquestra sinfònica joves. Mm. Perquè realment jo a la meva etapa d'estudiant jo vaig fer flauta i piano al conservatori. Quan estudiava flauta pues, tenia molt la necessitat de tocar amb orquestra i ho trobava molt a faltar. De fet, aquí a les Pitiuses només tenim per als joves tocar amb orquestra sinfònica aquesta trobada orquestral fantàstica que fa el Consell, però clar, és només un cop l'any i jo estava tot l'any sempre esperant amb molt d'entusiasme aquesta setmana, però clar, trobava falta poder tocar més regularment. I quan aquests joves me varen dir que tenien aquesta mateixa inquietud que jo, pues vaig empatitzar moltíssim amb ells i me vaig ficar a ajudar-los en tot el que pogués per dur aquesta orquestra al davant.
I així estàu, no? Assajant molt?
Pues de moment, clar, ara hem fet aquest mes d'agost dues setmanes d'assajos intensives, bueno, no tan intensives, hem fet 6 assajos en total aquestes dues darreres setmanes d'agost i la veritat que supercontent amb l'entusiasme que tenen aquests joves, la seva implicació i ells mateixos estan supercontents de veure com ells mateixos poden treure aquests resultats que mai abans havien tret amb un grup així perquè tampoc havien tenit moltes oportunitats de tocar amb orquestra.
Exacte, perquè tampoc havien tingut aquesta experiència, no?, per portar-ho endavant.
Exactament, i també estan superentusiasmats pel repertori que es fa amb l'orquestra, perquè els grans compositors de la història de la música, per lo que escrivien sobretot, era per orquestra sinfònica, ja sigui Mozart, Beethoven, Brahms, Schubert, Tchaikovsky, Dvořák, tots aquests escrivien per orquestra. I és una veritable llàstima que a les Pitiuses això no existeix per als joves, no existeix, només una setmana a l'any, fantàstica setmana, però es queda una mica, pues, necessitem més.
Una mica curtet, no?
Clar.
Escolta, i després d'aquests assajos, que m'imagino que continuaran, jo crec que també el que estaran desitjant aquest grup de gairebé mig centenar de músics és tocar. És que es diu aviat, eh? Gairebé ja mig centenar.
Sí, sí, sí. Pues justament sí, o sigui, tenen moltes ganes de tocar i de tocar aquesta música fantàstica que ens han deixat els grans compositors i res, sí.
Escolta, hi ha alguna data a la vista que tinguem?
Pues tenim previst fer el nostre primer concert al mes de febrer.
Uh-huh.
I res, fins al mes de febrer. Realment, aquestes dues setmanes d'agost, jo penso que ja els músics estaven pràcticament preparats per fer el concert. O sigui, potser haguéssim afegit un parell d'assajos més i ja poguéssim haver-nos llançat a la piscina i fer el concert.
Però haurem d'esperar fins febrer.
Però esperarem fins febrer perquè volem treure el millor resultat possible i fer-ho de la millor manera possible, perquè un dels nostres objectius no és només enriquir-nos com a joves músics i tocar per nosaltres, que ja és un superobjectiu que tenim, sinó que també és poder portar la música a tots els racons de les Pitiuses, perquè, clar, l'oferta sinfònica que tenim d'orquestra, parlam, és la puc comptar amb els dits d'una mà, i de Formentera ni parlem, o sigui que el nostre objectiu és portar la música clàssica sinfònica a tots els racons.
A tots els racons de les Pitiuses, tant d'Eivissa com de Formentera, i ja teniu lloc, hora, d'on serà aquest primer concert al mes de febrer?
Encara no tenim, no tenim l'hora ni el dia, però sí que tenim el lloc.
El lloc.
I vull aprofitar aquí per llançar un fort agraïment al Bisbat d'Eivissa perquè, clar, com que acabam de néixer, pues,
també és un vot de confiança, no?
Exactament, i vàrem contactar amb el Bisbat i ens vàrem recolzar superbé, ens vàrem ajudar i ens vàrem cedir el fantàstic espai de l'església de Santo Domingo, al convent de Dalvila, i allà és on hem fet aquests primers 6 assajos i on farem el nostre primer concert amb molta il·lusió, perquè és una església que té una acústica privilegiada per fer concerts d'aquest tipus simfònics.
Absolutament.
O sigui que moltes gràcies al Bisbat d'Eivissa des d'aquí.
Idò, jo ja crec que puc avançar que quan surtin a la venda o la reserva d'entrades o la venda o el que sigui, bueno, que volaran.
Bueno, segurament no posarem entrades, perquè la nostra iniciativa és de fer-ho totalment gratuït i accessible per tothom, ja que nosaltres no tenim cap tipus d'interessos lucratius, només volem fer música nosaltres i fer-la gaudir i, a part, pues, enriquir-nos com estudiants de música, que som tots.
Exacte. De fet, parlant de que sou estudiants de música, demà parteixes d'Erasmus. On te'n vas a estudiar i amb qui? Perquè crec que et fa molta il·lusió, veritat.
Bé, estic supercontent. Jo vaig començar fa un parell d'anys els meus estudis de direcció d'orquestra a l'Escola Superior de Música de Catalunya, Barcelona, l'ESMUC. I ara pues, he tingut la gran sort de que m'han acceptat mitjançant un programa Erasmus per marxar a Àustria, a la ciutat de Salzburg, a estudiar en la fantàstica Universitat Mozarteum, que pels músics pues, és com una institució referent, i per jo és un privilegi, a més que tindré allà un gran mestre de direcció d'orquestra, com és el John Merin, pues, que dirigeix les grans orquestres de tot el món, com la Filarmònica de Berlín, per exemple. O sigui que per jo serà una experiència increïble, a part d'aprendre l'alemany i de veure com és allà la cultura, per veure una mica del meu futur cap a on l'hem d'encaminar. O sigui que estic supercontent.
Enhorabona, de veritat, per aquesta oportunitat, que segur que aprofitaràs al màxim. A
moltíssimes
banda d'aquest
gràcies.
Magnífic director, que a més serà el teu professor, quins altres directors d'orquestra tens com a referents?
Pues ara mateix, no com a professor, sinó com a referents en el món de la direcció, potser els meus preferits, ja a nivell encara els que no estan vius, seria Carlos Kleiber, com el gran director, el gran mestre tots els temps. I actualment m'agrada moltíssim el Daniele Legati. De fet, he après moltíssim d'ell, tant veient-lo en directe, que he tingut el plaer de conèixer-lo en directe, com també mirant els vídeos que té a internet, les seves masterclasses. És un gran mestre, un gran director i gran músic. I també m'agrada ara molt el Christian Thielemann, un mestre que està dirigint molt per Viena i que, de fet, vaig veure que a la universitat que aniré demà a continuar els meus estudis va estar fent aquest director masterclasses allà. O sigui que quina llàstima que hagués sigut l'any passat i no aquest any, però també m'agrada molt en Christian Thielemann.
Potser passa de visita algun dia, no?
Potser
allò
sí, perquè
que estigui per Salzburg i no tingui res a fer, diu, mira, vaig a fer una masterclass.
Segur que me'l trobaré, perquè a Salzburg es fa el gran Salzburg Festspiel, que és un dels festivals de música més importants del món, i allà pues, sempre està per allà amb la Wiener Philharmoniker, el Christian Thielemann. O sigui que igual tenim el luxe de conèixer-lo.
Quina meravella. I després de portar tot aquest coneixement cap aquí, cap a les Pitiüses.
Exactament. Per jo això és lo més important. Sempre tot el que aprengui de fora, poder dur-lo a casa meva, a on he crescut i on he viscut tota la meva vida, amb molta il·lusió de poder compartir-ho.
És tan emocionant poder fer aquest programa i tenir el privilegi de parlar amb gent tan talentosa com en Pablo García Ortiz, que de veritat, que jo crec que avui qui t'ha de donar les gràcies per ser aquí som jo a tu.
No, home.
Perquè de veritat que tot aquest tresor, tot això que ara mateix atresoraràs a partir de demà mateix, que és que se'n va demà mateix cap a Salzburg, que ens ho retornis, crec que demostra una gran generositat per part teva i per part de tots els teus companys. Així que enhorabona.
Moltíssimes gràcies. Quan
tinguem data i hora d'aquest concert, per favor, digue'ns-ho, que ens en farem ressò, perquè estarem allà a la porta fent cua 2 dies abans, eh?
Sí,
ni per la Taylor Swift.
Gràcies, moltes gràcies.
Idò, Pablo García Ortiz, director i impulsor de la Jove Orquestra Simfònica de les Pitiüses, moltíssimes gràcies, enhorabona, aprofita moltíssim aquest Erasmus a Àustria i fins molt aviat.
Moltíssimes gràcies, Laura, un gran plaer.
Nosaltres ara escoltem una mica més de... Si vols, quin és aquest tema que has escollit per acabar l'entrevista, Pablo?
Pues he escollit el quart moviment de la primera sinfonia de Beethoven, que és una de les peces que interpretarem al nostre primer concert. Tant l'obra d'inici del programa com aquesta són moviments d'aquesta sinfonia. Fantàstica sinfonia que té una història al darrere pues, fascinant, per lo innovadora que va ser al moment en què es va composar el 1800 a la història de la música. I res, pues, em feia il·lusió sentir-la aquí.
Idò, vinga, la sentim una miqueta i després ens endinsam a l'univers d'en Bernat Joan amb paraules i coses.
Paraules i coses.
El febrer van canviar el foc per fulla, l'ametller i el pla roig amb nova brulla de roig torna per. Se'n va ballar el jovent alegre de cel i vent.
Idò, sí, sí, seguim aquí en el programa i una temporada més em fa molta il·lusió saludar el doctor en filologia catalana, dramaturg, exdiputat al Parlament Europeu, Bernat Joan, molt bon dia i benvingut.
Bon dia, salut. Gràcies, gràcies per ser convidada i per tornar-hi a ser. Molt bé.
Com estàs? Com ha anat l'estiu?
Bé, suant
sí,
una mica.
Sí, veritat.
Sí.
I també fem feina, eh? M'ha dit un pardalet.
No, bueno,
m'ho has dit tu.
No gaire, feina no gaire. No?
Bé, lo just, no?
Mesclada amb plaer, si pot ser.
Exacte, exacte. Avui de què parlarem, Bernat?
Avui parlarem de persones. Començarem, dins d'aquest paraules i coses, alternar una mica sa pura semàntica amb parlar d'aquells que, com deia en Salvador Espriu, mos salvaren els mots, no? Salvador Espriu té un poema molt polit que diu: hem vengut per salvar-vos els mots, per retornar-vos el nom de cada cosa. I aquí a Eivissa tenim també les persones que d'alguna manera varen contribuir a salvar-nos els mots.
Molt bé, així que enguany afegim un valor nou, eh? en aquesta capçalera: paraules, coses i persones, també.
Exacte, exacte. Molt bé. Exacte.
Una nova variable.
I, perfecte, bueno, van paraules i coses, d'alguna manera, perquè,
sí,
clar, perquè, en fi, si, sense les persones no es salven les paraules i no tenim nom per les coses, no?
Absolutament.
I jo avui pensava començar en Isidor Makavich, perquè d'alguna manera és el patriarca de tot això.
Absolutament, quina manera més estel·lar de començar, no?
Sí, ja que més ara s'ha publicat els llibres, la seva
sí,
biografia, a càrrec d'en Isidor Marí,
sí,
crec que val la pena fer-ne esment, no?
I tant.
En Makavich era un personatge absolutament contradictori, era un personatge que per una banda era franquista, de l'antic règim, pensava que es poder emanava de Déu, no tenia cap principi democràtic ni res de tot això, però llavors era un tradicionalista, una persona que pensava que s'havia de conservar la tradició, els bons costums, els mots de bona cristiandat, totes aquestes coses, era canonge,
sí,
i és conegut molt per la seva faceta historiador,
sí,
però jo crec que és molt important la faceta lingüística, també,
uh-huh,
perquè dins tot aquest entorn hi entrava la idea que s'havia de conservar, que s'havia de preservar la llengua pròpia d'Eivissa.
Un personatge molt polièdric, no?, que se sol dir.
Sí, amb un mateix article, jo per mostrar aquesta variant, diríem, contradictòria d'en Makavich, quan l'abat Aureli Maria Escarré, abat de Montserrat, fa aquella entrevista a Le Monde en què critica de dalt baix el règim franquista i llavors s'exilia,
uh-huh,
pensem que és un abat que va morir a l'exili,
uh-huh,
Isidor Makavich escriu un article contra l'abat de Montserrat, dient que no es pot anar així contra el règim i que s'ha cregut i que no sé què, i en el mateix article, la part final de l'article, el darrer paràgraf, aprofita per demanar una càtedra de llengua i literatura catalanes per l'Institut Santa Maria d'Eivissa.
Mm-hmm.
És a dir, aprofites ocasió, diu, ja he quedat ben per règim, no? Ja
uh-huh,
m'he carregat l'abat de Montserrat, que era la bèstia negra del règim en aquell moment, i ara demanaré una càtedra de català per l'Institut, a veure si cola.
És a dir, va colar?
No. No va colar, perquè el franquisme no estava per això i, per tant,
no,
fins a la transició no va colar, això.
Val.
Però, clar, la intenció hi era.
La
intenció era buscar aquestes escletxes,
uh-huh,
per anar fent, no?
Uh-huh.
Ell, com a religiós, havia estat en contacte i havia estat corresponsal a Eivissa d'alguna manera d'en Antoni Maria Alcover quan va començar el diccionari català-valencià-balear. És a dir, en Antoni Maria Alcover el va corprendre molt quan va venir aquí en la seva eixida filològica i va fer un discurs en el casino d'Esmoll, que jo no sé avui com cauria, un discurs en què va dir que tots els que abandonaven la llengua eren uns renegats i que no mereixien ni l'aire que respiraven. És a dir, en Alcover era un home d'expressions molt dures i molt directes. Uh-huh. I això, en Macavich, que també era un home d'expressions molt dures i molt directes, li va agradar molt. No? I a partir d'aquí va quedar col·laborant amb Antoni Maria Alcover, juntament amb en Vicent Serra i Urbai, sí, enviant-li els mots i tal, propis d'Eivissa, per el diccionari. I arran d'això va conèixer també en Francesc de Borja Moll, el màxim col·laborador d'en Alcover, i a partir d'aquí doncs, hi ha una línia de feina filològica, de feina en sa llengua, que en Macavich inicia i d'endavant. I que continuarà amb Marià Villan Gómez, que en definitiva és el seu deixeble preferit. Marià Villan Gómez en Macavich, com sempre, era molt expeditiu, li va fer una cosa que Marià en principi no volia. Marià era un home molt, molt tímid i li deixava, quan era jovenet, poemes en Macavich perquè els llegís, i en Macavich un dia va agafar un d'aquests poemes i el va publicar en el diari d'Eivissa.
Ai, mare meva!
I en Villan Gómez no li havia donat permís. Però aquell li va dir, que si no te'l públic, si no anem en els fets consumats, tu, sent com ets, mai no ho trobaràs prou bé per publicar-los. En fi, s'hi va avançar. Era d'aquesta manera.
Ja veig.
En Macavich hi ha moltes anècdotes d'aquesta tipologia de personatge. No? Una vegada va haver de fer el pregó de les festes de la Terra i va començar digníssimes autoritats, va mirar, va veure que no n'hi havia cap, va dir no n'hi ha cap, i va afegir ni puta falta que hi fan.
Ostres.
És a dir, això, algú que ja està de tornada de tot.
De tot, de tot.
Pot, sí, perquè llavors ja tenia quasi 90 anys quan va fer aquesta...
En els 90 anys i sent com era, jo crec que ja una mica...
Ja sí, pots dir el que vulguis.
Li era tot ben igual, no?
Tenia una gran capacitat de batiar en noms adequats unes determinades coses. Per exemple, això que fins al 35 es deien fiestas patronales d'Eivissa, ho va batiar com fer rebatiar com festes de la Terra, que és com es diuen fins avui, no? Sí. Les festes de l'època de la conquesta, de 5 i 8 d'agost, sí, són les festes de la Terra, perquè ell li va posar aquell nom. Va tenir molta resistència. Volien que es digués festes patronals a l'Ajuntament i això durant molts anys. Però al final va aconseguir que el terme Festes de la Terra fos un terme que quallàs.
I està ben implantat, i avui implantat, que no ens ho canviïn.
I va ser, a més, qui va coordinar els actes dels 700 anys de la conquesta catalana.
Sí.
I s'hi referia com a conquesta catalana i totes aquestes coses. Mm-hmm. Per tant, és una persona que dins el seu món contradictori, va fer molt per salvar els mots.
Sí.
Va rebre, quan va venir en Francesc Cambó a Eivissa, amb un viatge seu, va tenir una certa amistat amb en Josep Pla, i va dedicar tot un volum, que això un historiador en principi no hauria fet, un historiador clàssic, va dedicar tot un volum de la seva història d'Eivissa a recuperar la tradició de la cultura popular. Rondalles, romansos, cançons, tot això, que moltes d'elles haurien desaparegut si no les hagués recuït, en Macavich, en el volum 5 de la història d'Eivissa, ho recull. Per tant, no actua tampoc com un historiador tradicional. És a dir, és un personatge, si més no, curiós.
Sí.
Jo crec que vaig llegir en un lloc, crec que va ser Serra d'Or, que en Josep Vicent Foix explica que a les lectures literàries clandestines que ell organitzava a la rebotiga de la pastisseria de Can Foix a Sarrià, uh-huh, que no els feien, hi anava un canonge i vicenc malhumorat que parlava poc i escoltava molt, i que anaven això. I jo penso, és la mateixa persona que podia fer un acte a la seu local de Falange exaltant el règim, que podia demanar una càtedra de català per l'Institut Santa Maria d'Eivissa i que podia anar a unes lectures poètiques clandestines, És una persona d'un poliedrisme i d'un sí. polidimensionisme brutal, no?
Absolutament. Sí, un personatge fascinant.
Totalment. Absolutament. Totalment. Crec que val molt la pena que es llegeixi la seva biografia
sí.
i així, en fi, un poc conèixer més coses d'aquest home del qual avui hem fet just unes pinzellades sí. lingüístiques.
Exacte.
Clar, algú que col·labora amb el Diccionari Català Valencià Balear, que treballa amb Alcover i treballa amb en Moll, i que d'alguna manera és mentor d'en Marià Villan Gómez, diríem que és algú que la seva aportació a la llengua és enorme.
I tant, i tant, i tant. Ho vam comentar també quan va venir Isidor Marí a presentar-nos aquesta biografia, un personatge capdalt de la nostra història que ha servit per vertebrar-nos com a societat. Així que encantadíssima d'afegir aquesta nova variable en aquesta meravellosa secció que ens porta sempre en Bernat Joan, de paraules, coses, i de tant en tant també algun personatge.
Sí, es que varen salvar les paraules per anomenar les coses.
Meravellós. Idò, estarem sempre, com sempre, encantadíssim d'escoltar-te, Bernat Joan. Moltíssimes gràcies i fins molt aviat.
Gràcies per la confiança i continuem parlant.
Molt bé, continuarem parlant.
IB3 Ràdio és informació.
Ja tenim aquí la nostra senyora de brioix i la seva gastronomia arsiana.
A partir d'ara, dins aquest kit de supervivència que ens recomanen tenir a casa 2 litres d'aigua per persona...
Hi ha d'haver
un paquet de galletes Maria, un pot de litre de llet, un pot de sucre i xocolata desfeta. Amb això feim un pastís de la padrina espectacular.
Natiu ha vengut aquí a porar les coses clares. Galleta Maria.
Tèntol, de 3 a 6 a IB3 Ràdio.
Tèntol.
El dia a Eivissa i Formentera, IB3 Ràdio. Familiant.
12 i 45 minuts, ja tornem a ser aquí, ja estava escoltant El dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio, ja sentíeu la sintonia, això significa que una temporada més ja tenim aquí a la directora del CEPCA, ja sabeu, el Centre d'Estudi i Prevenció de Conductes Addictives del Consell, na Belén Albite, una temporada més aquí a l'estudi. Molt bon dia, benvinguda.
Bon dia, muy contenta. Espero que para los oyentes sea un motivo de alegría que volvamos a estar un año más.
I tant, i tant. La col·laboradora més veterana, amb diferència del programa, diríem,
No sé cómo tomármelo, pero sí, es
bé,
cierto.
Molt bé, home, no, que encara ens aguantis,
és
Belén,
broma,
després de tant de temps.
M'aguantáis vosotros.
No, home, no. A més, avui vens molt ben acompanyada per començar així la temporada deixant el llistó ben alt,
Bueno, pues nada, mejor que empezar con lo que la gente usa como traca final, nosotros lo vamos a hacer de inicio.
Exacto.
Y quién sabe si a lo mejor el día que tengamos que cerrar el programa volvemos a tener a Joan con nosotros, que sería un privilegio.
Joan Mayans, autor del llibre Pensa un desig, molt bon dia.
Molt bon dia, gràcies per acollir-me també aquí en aquest programa i a Ariadna Belén per estirar-ho.
És que avui, a més, pràcticament la meitat dels col·laboradors del programa d'avui, per no dir la totalitat dels col·laboradors del programa d'avui, de fet, en Bernat Joan, que sentíem ara fa un momentet just abans de la pausa, i na Belén Albite, participau els dos en la presentació del llibre Pensa un desig a la seu del Club Diari d'Eivissa aquesta tarda, de veritat.
Sí, sí.
O sigui, t'has endut a tots els col·laboradors del programa.
Podria parecer que és una estratègia, però és fruit de la pura casualitat.
Totalment, totalment. Escolta, i com has fet que has escollit tant a Belén i a en Bernat, envoltant-te sempre de lo millorat, Joan, per presentar el llibre?
Mira, una mica per accident. En Bernat, perquè és professor meu de tota la vida, i professor i mentor, i una d'aquestes figures que al llarg dels anys ell pareix que no vagi envellint, els altres una mica sí, però
ell
marca.
És veritat.
Ha hecho un pacto con alguien.
Sí, ja li demanarem.
Sí. Antes, sí.
I quan estàvem pensant en com fer aquesta presentació del llibre i fer alguna cosa diferent, s'acabaren fer fa un parell de mesos a Sant Eulari, van dir, parlàvem amb la gent del Diari d'Eivissa, amb la Susana, i mos deia, facem una cosa més dinàmica. Què et pareix si parlàvem amb la Belén? I dic, Belén? Què Belén? Perquè jo no la coneixia. I va dir, sí, ja veràs que s'apunta a un bombardeo. I el bombardeo s'apuntó.
Home, aquí que està. Ens ho diguin en altres, Belén.
De fet, no sé dir que no. Us acabàvem de conèixer. Jo crec que comptava també amb això, Anna Susana, que sabries, que no sabries dir que no. I em pareix que aquesta combinació de lo que serà, no? Que serà una figura com en Bernat, d'una perspectiva més com a professor, com a persona amb experiència en narrativa, en novel·la, i en Belén, de treballar famílies, treballar conductes així una miqueta, no direm desviades, però sí desviants, crec que pot donar un còctel que serà, com a mínim, serà divertit, serà entretengut i ens ho passarem bé, segur.
Una combinació perfecta, ja t'ho dic, Joan.
Explosiva.
Escolta'm, explica'm quin és el punt de partida del llibre.
Mira, la novel·la, la segona novel·la, tant en la primera com en la segona, i crec que és pertinent per a aquest programa, van, en el fons, de relacions familiars, de relacions properes, de relacions de parella, de relacions pare-mare-fill, i aquesta segona novel·la partia d'una cançó. O sigui, jo volia fer un conte en aquell moment, fa alguns anys, que fos com una cançó de Manel. Manel té una cançó que es diu Aniversari i que explica en 3 minuts el que passa pel cap d'una persona que s'està mirant una boixa que bufa un pastís d'aniversari. Uh-huh. Vale? Vaig dir, que guai, una cançó que dura 3 minuts que explica un fet que dura 10 segons. Vaig llavors fer un conte de 6, 7, 8 pàgines que també explica aquests 10 segons. I aquest és el punt de partida. Volia reflectir, volia treballar què pensa, què passa pel cap d'una boixa que està a punt de bufar el seu pastís dels 9 anys i què pensa la seva mare que se l'està mirant des de l'altra punta de l'habitació. I com amb qualsevol producte narratiu, audiovisual, pel·li, sèrie, el que sigui, el que busques és un conflicte, el que pensa una, el que demanaria una i el que demanaria l'altra és completament oposat. Sa filla voldria que res canviés, el que vol sa mare és que tot canviï. I efectivament, al final d'aquest primer capítol del llibre, final d'escompte en el seu moment, el que veiem és que sa mare pues, recull una miqueta, paga ses llums, fa una bossa, la tanca, surt per sa porta, agafa un taxi i desapareix de les seves vides. És a dir, sa mare abandona sa filla, es diu el dia del seu aniversari, sa mare abandona aquesta família sense que hi hagi darrere cap maltractament, ningú està abusant de ningú, simplement sa mare vol fer la seva vida i deixa darrere un solar, no?, sentimental, familiar, psicològic, amb un munt de càrregues que després s'exploren en la resta de la novel·la. O sigui que després d'aquest primer capítol n'hi ha 39 més per veure què li passa a aquesta boixa, com creix, com es fa adolescent, com es fa dona i què li passa a aquesta mare amb aquesta motxilla que arrossega. Bé. Això és una miqueta el punt de partida, no? Jo començam així, a partir d'aquí, hagan juego, no?
Exacte. I això és el que fareu avui amb Bernat i tu, no, Belén? Repartir joc, perquè amb aquests pretextos que ara ens ha posat damunt sa taula en Joan, crec que és un llibre perfecte per sa secció de familiar, perquè justament d'aquesta construcció de relacions familiars és bàsicament l'esperit de sa teva secció, veritat?
El libro es un libro redondo, quiero que la gente lo sepa, porque empieza y acaba lingüísticamente de la misma manera, pero en dos universos paralelos completamente diferentes, en tiempo, en espacio y en emoción. O sea, los personajes han hecho un viaje muy, muy alucinante, pero a la vez muy cotidiano de las familias, ¿no? Que esto es lo que yo creo que es muy, muy chulo de ver. Habla de maternidad, que creo que es el tema principal cuando la maternidad sobrevenida no es estimulante, porque de lo que vienes y la maternidad que han ejercido sobre ti no era estimulante, y entonces dices, pues para hacer más de lo mismo yo ya no me apetece, ¿sabes? O no me veo capaz, o no sé de qué forma hacerla. Y va de curar heridas, sobre todo, ¿no? En algún momento en el libro se dice que es como imprescindible, hay que hacerlo, no puedes dejar de no curar heridas. Y para mí va sobre el poder del perdón y sobre todo el arrepentimiento también, ¿no? Que no es la misma cosa, pero que creo que marca el clic que hace que cambie. La historia es muy chula y además es tan compleja y está explicada de una forma tan compleja, tan imbricada, pero tan fácil. O sea, es lingüísticamente es un libro precioso. Yo leo muy poco en catalán Y he de decir que esta ha sido una posibilidad perfecta. De hecho, no solamente me he leído Pensón de Sitch, sino que ya estoy leyendo la primera novela también. Y ocurre algo, y es que viajas a través de la historia de una familia. Él hablaba de libro, ¿no? Para mí es libro, es película, es serie, la he visualizado, veo los colores, empieza con una imagen donde solamente hay una luz amarillenta, que es la de un cumpleaños, y acaba con otra luz completamente distinta, que es la luz del día. Es muy bonito, la verdad es que el libro merece la pena leerlo y hacer este viaje. Yo estoy agradecidísima a que Joan le haya dedicado el tiempo que le ha dedicado a hacer esta joya. Y yo siempre digo algo, y es que, y tú lo sabes, la felicidad no se encuentra en las tiendas, exceptuando en las librerías. Y esta es una oportunidad para acercarte a pasar unas horas muy felices leyendo. Esto es lo que a mí me gustaría sobre todo compartir con todas las personas que nos oyen, ¿no? Y además animarlas a que vengan esta tarde a conocer a Joan, porque creo que es una oportunidad única. Yo ya me he beneficiado de ella, pero quiero que se beneficie más gente.
Clar, qui trobes que podria estar interessat en venir a la presentació del llibre amb la teva experiència professional, amb tot el que parlem aquí al programa, gent que potser no hagués arribat en aquest llibre d'alguna altra manera, qui trobes que seria interessant que anés en aquesta presentació?
Pues yo creo que mucha gente, mira, desde profesionales que trabajan en el ámbito del acompañamiento familiar, pues pueden ser psicólogos, pueden ser educadores sociales, pueden ser maestros, pero pues puede ser gente de cualquier cosa. Si es que de lo que habla es de lo complicado que es vivir. Quiero decir, al final es un libro tremendamente humano donde se habla mucho de patrones emocionales y todos somos origen de unos patrones emocionales, herederos de unos patrones emocionales, y lo que tenemos que convertirnos es un poco pues en que lo que dejemos como legado no sea lo mismo si no es lo que queríamos, ¿no? Yo creo que va de eso. Entonces, para cualquier persona creo que puede ser una oportunidad única. A mí me gusta mucho, tú sabes, los productos de la tierra, y Joan Mayans lo es, quiero decir.
Exacto.
Es decir,
producto
de kilómetro cero, novela sentida por alguien de aquí, o sea, imagínate, no tiene desperdicio.
Sí. Joan.
Ara quan deies això d'aquí, a qui li pot interessar, a qui no, és molt divertit quan et trobes la gent que se l'ha llegit.
Clar.
Perquè al final és una novel·la de dos personatges que estan una a cada cantonada d'un ring. I la novel·la és una pugna entre elles dues, no? Entre qui li ha fet mal aquí, què ha passat aquí dins, i com deia la Belén, quin és el cost d'esperdó, quin és el pes d'espenediment. I és molt dir-te, quan la gent se l'ha llegit, de qui acaben fent costat. Perquè sí que és veritat que la novel·la comença amb una mare molt cabrona i amb una filla que és una víctima, però llavors, durant la novel·la, aquests papers es van repartint i les coses troben explicacions. I això fa que sigues tu com a lector o com a lectora, sa que realment acabi definint quin és el color de cada personatge. Jo m'he trobat amb gent que detesten a sa mare per fer el que ha fet, perquè ho troben una cosa impensable, un tabú que va més enllà de lo tolerable, i en canvi gent que la troba supercomprensible i que diuen, ole tu, no? Quins ovaris que tens per haver tirat endavant d'aquesta manera i haver superat totes les limitacions que mos imposam dins la manera de fer família actualment, no? O sigui que al final et trobes que la gent es llegeix i es fa seu una novel·la de la manera en què la seva pròpia motxilla li està dient. I això és molt divertit.
Absolutament. Idò, per favor, recordeu tothom, entrada lliure, gratuïta, Club Diari d'Eivissa aquesta tarda, 7 de la tarda, la presentació del llibre Pensa un desig, amb l'autor, amb en Joan Mayans, i molt ben acompanyat per dos col·laboradors del programa, així que impossible estar millor acompanyat per en Bernat Joan i per na Belén Albite, a qui volem agrair-li que hagi debutat així aquesta temporada. Has deixat, ja et dic, el llistó ben amunt, Belén?
A veure com la arreglamos dentro
ahora,
de dos semanas,
ahora,
no teniendo ahora a Joan y la posibilidad de presentar algo tan bonito como su libro.
Será,
bueno, a ver si
segur.
Me he terminado el primero y hablamos del primero.
Venga,
o sea,
per exemple,
si él nos da el permiso.
Perfecte, Ido, moltíssimes gràcies a tots dos.
Nos vemos a la tarda.
Nos vemos aquesta tarda. 12:57, nosaltres ja enfilem el final del programa d'avui.
L'agenda.
Close precision. He starts to know.
12:58. Javi Riera, molt bon dia de nou.
Molt bon dia de nou.
Repassam l'agenda cultural del dia i avui mos toca anar a cinema a Formentera perquè tenim projecció d'una de les meves pel·lícules preferides de la història del cinema mundial.
A la sessió de cinema La Fresca de Formentera tindrem una aproximació a una de les obres mestres del recentment desaparegut David Lynch, una inquietant obra de suspens i drama que va guanyar l'Oscar a la millor direcció a Cannes. Parlam de Mulholland Drive a les 10 de la nit al Jardí de les Ceres de Sant Francesc.
I si a Formentera us queda una mica lluny o no us dona temps, agafar el ferri i tenim més cinema en aquesta ocasió a Sant Antoni.
I és que en el Cine Regio de Sant Antoni estrena la nova comèdia de Benedict Cumberbatch i Olivia Colman, The Roses, del director de Los Padres de Ella. Tenim dues sessions, a les 6 i a les 8:30, i en versió original subtitulada.
I tenim música que la de bou amb el duet Rick and Carly.
La vocalista de Carly and the Cats, acompanyada pel seu guitarrista Ricky, amenitzarà la nit de la sala de festes plàstic amb el seu repertori de house, pop i disco en versió acústica a partir de les 9 de la nit.
Molt bé, i doncs quedem amb tot això, Javi. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Fins demà.
Fins demà.
Acabam el programa felicitant els seus 37 anys al baterista estatunidenc Spencer Smith de la banda de rock Panic at the Disco, una banda formada l'any 2004 amb el vocalista Brendon Urie, el qual va conèixer un any abans, i amb la banda que ha editat 4 exitosos àlbums. Smith va començar a tocar la bateria amb només 12 anyets i la seva sortida de la banda va ser l'any 2015, després de la gravació del seu quart treball, Too Weird to Live, Too Rare to Die. Avui ens acomiadem sentint aquesta cançó dels Panic at the Disco. Ho deixem aquí. Demà tornem puntuals a les 12:04 aquí a la sintonia d'IV3 Ràdio. Molt bona tarda. Fins demà.